Tartana, també que Ses Salines per prova esportiva estan tancades fins passada aquest punt del migdia. Les carreteres dels Llombards a Colònia de Sant Jordi i dels Llombards al cap de Ses Salines també fins a les 12:30, afectació del trànsit a la carretera d'Inca a Lluc a l'altura de Caimari. Fins aquí les notícies de les 12. Més informació a la 1. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. Amb tu. Gràcies.
Bon dia a tots. Jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per infants, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba replet de continguts. Les pròximes setmanes començarà la selectivitat i ja s'aproxima el final de curs. Per això avui posarem el focus en dos temes. Per una banda, escoltarem l'experiència d'universitaris que amb el que han viscut ajudaran a respondre alguns dels dubtes i neguits que sovint tenen els lots que fan es vot de l'institut a la universitat. I, per altra banda, aprofitarem aquest moment per parlar d'un concepte clau, com donar un bon feedback a l'alumnat, ara que som en aquest final de curs. I això no és tot. També escoltarem pares i infants, coneixerem diferents iniciatives i acabarem amb una entrevista que combina dos ingredients molt especials: música i pirates. Preparats? Idò, comença No Venim amb Manual. En nombroses ocasions ja hem parlat al programa sobre els nous enfocaments metodològics i d'avaluació i ens hem familiaritzat en conceptes com competències o criteris d'avaluació. Avui volem aprofitar l'experiència que van agafant els docents aquests cursos fent servir totes aquestes eines per aprofundir en com donar un bon feedback o retroacció a l'alumnat. És a dir, com orientar en els seus alumnes sobre la seva evolució o progressió més enllà d'una nota. Per parlar sobre aquest tema, avui ens acompanya en Bruno Cabanelles, que és docent formador i divulgador. Bon dia, Bruno, com estàs?
Molt bon dia.
Molt bones. Anem a parlar una miqueta d'aquest concepte de retroacció o feedback, recordant una miqueta què és i quins són els seus principals objectius.
Molt bé, mira, feedback ho podríem definir simplement com la interacció entre professor i l'alumne en base a una tasca, actuació, activitat, no? I moltes vegades, molt bé la imatge directa de dir una nota seria el feedback, perquè diu com aquest alumne ha interaccionat amb una tasca, no? I un altre, el simple fet que jo te digui molt bé o podries millorar això, podria ser una altra manera de veure un feedback. Aquest ja seria més sobre el procés o sobre la qualitat, no? Doncs aquestes serien com els tres escenaris clàssics del feedback. Nota, la qualitat i una verbalització sobre el que has fet. Però un bon feedback va un punt més enllà, perquè necessitem més informació perquè aquesta sigui útil per qui la rep, per l'alumne. Després ho veurem, ho esmicolarem i donem alguns detalls de com diferenciar una correcció o informació amb bona informació per a que millorin.
Molt bé. Abans, com tu deies, només teníem una nota, aquella era l'única interacció, no?, per saber el teu estat o el progrés, no?, en aquella assignatura. Quina diferència hi ha entre aquesta informació que ens donaven, una nota i un bon feedback?
Clar, si mos fixam en que jo he fet una tasca, un projecte o un examen, per què no, i la meva nota és un número 3, això no me diu tot el que necessit millorar. De fet, tampoc m'ho dona informació com fer aquest canvi o aquesta millora. I, per altra banda, si he tret un 3, algú he fet bé, però és que tampoc me dirà allò que he fet bé. En qüestió, aquest número, tot i que se li considerava que era la informació respecte a el que havies fet, si ho analitzem bé, mos adonarem en compte que queda estèril, molt poca informació realment rellevant. En qüestió, el feedback el que cerca és donar-te els detalls d'allò que has fet bé, d'allò que encara te falta per millorar, i ja, el feedback ideal és que t'apunta o t'orienta a quins passos fer per a millorar-ho de veritat.
Molt bé. Tornem a aquest examen. Abans aquest examen era en el final, no? Tu feies una tasca, te posaven una nota, feies un examen, te posaves una nota, no era durant el procés. En quin moment s'hauria de fer la retroacció?
Clar, en aquest examen hauria de posar en acció totes aquelles tasques i activitats que m'han anat fent durant el procés, no? Si duim 3 setmanes, 4 setmanes treballant alguns aspectes, després a l'examen mos exigiran en unes noves, un nou context en posar una acció en qüestió. Però serà clau que durant totes aquestes setmanes prèvies, les diferents tasques, activitats o exercicis que anem fent, que el professor pugui donar-te el feedback, és a dir, donar-te informació de on ho estàs fent bé o què és allò que hauries de millorar. Perquè és durant el procés quan te puc reconduir i, si tens dificultats, donar-te les eines perquè ho puguis millorar. O, si més no, investigar, practicar més sobre allò que encara no saps fer. En qüestió, el feedback no és només la nota final. Tot el contrari. Si el feedback el que vol és que tu milloris, no posar-te una nota, vol que l'alumne millori més i en el màxim de les seves possibilitats. Per tant, si és en el final, ja no tens marge de maniobra. Si aquest és el meu repte o el meu objectiu com a docent, com a mare o pare, lo important és que, durant el procés, si te vaig reconduint, com dèiem abans la metàfora del GPS, no? Si vaig mirant aquest GPS, si m'estic desorientant o no, me permetrà reendreçar. I aquest reendreçar serà a través d'informació que li haurem de donar mares, pares o professors i professores. En qüestió, amb més pràctica, tornant a explicar algun aspecte, o, si més no, diguer-li quines serien els punts als quals s'ha de fixar més. Val? Per tant, essencial durant el procés.
Molt bé. Tradicionalment també tenim molt associat la correcció a marcar errades, no? O els punts febles. I tu has comentat ja diverses vegades que és molt important també resaltar els aspectes positius quan se fa una retroacció. Per què és tan important?
Totalment. Primer de tot, a nivell motivacional. Perquè, si no, després mos enduïn la sensació, de fet, l'alumnat i nosaltres mateixos, quan eren petits, no?, de que no sé fer, no sóc capaç o no sóc bo per això. Però, més enllà d'això, tots i cada un de nostres alumnes, fills o filles, saben fer moltes, moltíssimes coses. De fet, a que nostre mateix m'ho adonam que, reiteradament, si mos analitzem el que anem dient, és no facis això, t'has oblidat això... És a dir, mos comunicam d'una manera sempre enfocant allò que encara no fa tan bé, no? Però és que, més enllà d'això, segur que de cada 2 o 3 coses que no fa bé, en fa més de 20 o 30 molt bé. Però, clar, quina sensació s'endú qui ho rep? Que no sóc capaç o que no ho faig bé. És per això que jo sempre recoman a famílies i a docents utilitzar la tècnica de CCC o de sandwich, on aquesta tècnica el que diu és que, abans de fer una correcció, comença per la primera C, complit, segona C, correcció, i complit. És a dir, digues alguna cosa bo que ha fet, destaca-ho. Després, corregeix de manera concreta algun aspecte, pot ser que hagi fet 5 o 6 coses malament, no podem, ara no és el moment, esmicoleu i digues 1, 2 o 3 coses concretes que creguis que ha de millorar. I acaba, novament, amb la C, un complit. De tal manera que s'endugui una bona sensació, sàpiga que pot millorar i, sobretot, acabem destacant i elevant algo que també volem valorar.
Tu ja ens estàs donant tècniques per fer un bon feedback, però una cosa molt important és com podem assegurar-nos de que aquell alumne o aquell fill o filla ha entès aquelles crítiques constructives.
Val, primer de tot, donar l'oportunitat, si t'ha entregat un treball o un examen, de que et proposi alternatives, és a dir, que te torni a entregar el treball o que s'examen aquelles respostes que no havia fet bé, te les torni a contestar. Opció 1. Opció 2, fer-li preguntes. Per què no dialogar o fer-li un nou problema, un nou context, per veure si aquest concepte o aquest aprenentatge realment l'ha interioritzat. I tercer, dins part de la docència, utilitzem altres recursos com són les rutines d'aprenentatge. Això que permet que l'alumne reflexioni sobre allò que ha fet i com pot seguir millorant-ho o on ho pot aplicar en nous contextos. Val? Són rutines, són una sèrie de dinàmiques, que algun altre dia ja entrarem, que serveixen a l'alumnat per pensar, per aprendre a aprendre, i això li permetrà no només enriquir-se amb aquest aprenentatge, sinó fixar-se en quin procés ha de seguir per seguir aprenent. I això ho podem extrapolar a qualsevol tipus d'aprenentatge.
I ja per acabar, hem de concloure amb confusions freqüents i què s'ha d'evitar de cara a la retroacció.
És número, se nota. Sí, això realment hi ha estudis que demostren que si tu te posen que tens un 7 i després una informació amb el que te falta per millorar, la informació la deixes de banda. Està demostrat en diferents estudis. Per tant, hi ha una tendència, o les orientacions des de la base científica mos diu, que donem la informació de tot allò que ha de millorar i tot allò que fa bé. Si a més, pots donar orientacions de quins passos s'has de seguir per fer aquesta millora, això realment serà molt més fructífer perquè l'alumne ho podrà enriquir. Un altre és el que dèiem al principi, centrar-los només en coses negatives. Sí? Per tant, això també serà un aspecte important de fer aquell esforç de valorar també coses positives. I per últim, que siguem nosaltres els únics que decidim o valorem si és positiu o no. Aquí funciona molt bé l'autoavaluació o la coavaluació entre alumnes, és a dir, jo m'autoavaluo o mos avaluam entre nosaltres, i un altre és no donar la resposta, sinó fer petites preguntes sobre allò que ha fet perquè pugui ser el propi alumne que se n'adoni on ha errat. És a dir, en comptes de dir-te a qui has fallat, sí, és per què creus que hi ha un error dintre d'aquesta frase, per exemple, si hi ha un error ortogràfic, o te faig un cercle i justifica'm perquè aquí hi ha un error. Si jo no te dono la resposta i t'incita tu, a l'alumne, al nostre fill, a que pensi on ha errat, és allà on hi ha un aprenentatge realment verdader, perquè s'ho fa seu i és capaç, si més no, de veure allà on aquell aspecte és millorable. Si a més l'incitam novament en noves preguntes a descobrir el camí per millorar-ho, això ja és superenriquidor, que no arribaran tots a trobar-ho. Per això també estem nosaltres per orientar-los, mestres i pares.
Molt bé, i doncs moltes gràcies, Bruno, per aquesta revisió sobre aquest concepte de feedback, de retroacció, i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte, no venim amb manual, per parlar d'educació.
Tornarem.
A Eroski, per demostrar-te el nostre amor, t'ajudem a estalviar en productes de les Illes Balears, com el formatge semicurat DOP Mahon Menorca elaborat amb llet crua al caidús al tall a 13,95 € al quilo. Perquè qui et vol bé, et vol a prop. Eroski, amb tu.
El dissabte més esportiu et juga a IB3 Ràdio. Esports 3 en joc. A partir de les 7 de vora baixa i fins a la mitjanit, vos acompanyarem amb aquest menú. Futbol, darrera jornada de Lliga de Primera Divisió. Des de Vallecas, Rayo Vallecano, Real Mallorca. A Primera Federació, des de l'estadi de Can Misses, Uda Eivissa, Ceuta. I des del Palau d'Esport de Sant Moix, Palma Futsal, Manzanares. I Betre Ràdio, passió per l'esport.
Unes setmanes ens varen visitar el programa Joves Universitaris que, a través d'una activitat, Geògrafs en Acció, volien mostrar als alumnes d'institut en què consistia la seva carrera. Avui, un grup de joves del programa els prenen el relleu i volen aproximar als més joves en què consisteixen els seus estudis. Concretament, avui ens acompanya na Margarita, que estudia Magisteri.
Hola, què tal?
Hola. Na Eduard, que estudia Economia.
Bones.
Bones. I en Jaume, que estudia el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
Ué, com anem?
Molt bé. Vinga, anem a parlar una miqueta amb vosaltres. I primer de tot, com vos vareu decidir per aquestes carreres? Eren les vostres primeres opcions? Primer vareu provar altres estudis?
Jo ho he tingut claríssim sempre, 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 sempre. M'agrada molt l'educació. Sí que és vera que no vaig entrar de primera a la universitat, vaig fer batxiller, selectivitat, un grau superior i després vaig entrar a la universitat.
Molt bé, és a dir, que no sempre hi ha d'haver el camí de la selectivitat. Abans molta gent fa també graus de formació professional, que també m'imagino que donen una perspectiva complementària o molt diferent després per la carrera, no?
Sí, no sé si tan diferent, però se nota molt ara la carrera. Jo ara estic a segon, se nota molt qui ha fet CFP i qui no, perquè la universitat és molta teoria i molt poca pràctica, i normalment la gent que ja ha fet CFP com a mínim ha fet les pràctiques i pot saber realment que funciona dins una aula i que no. Hi ha coses que a la teoria queden molt bé i a la pràctica són poc viables.
Molt interessant, per tant. I molt bé. I en el teu cas, Eduard?
Mira, jo vaig començar enginyeria industrial i ara estic a economia. O sigui, vaig fer un canvi de carrera i realment economia no estava a la meva llista d'opcions quan vaig tirar la matrícula, diguem, quan diuen que selecciones fins a sis opcions. Però també era una cosa que sempre m'havia agradat i... Pues ara estic a economia.
Interessant saber que moltes vegades els lots tenen molta pressió per no encertar en els estudis i vosaltres, en el vostre cas, heu començat na Margarita amb una opció del mateix, però al final amb uns altres estudis, i tu, Eduard, amb estudis diferents, i després heu continuat el vostre camí, no?
Bé, jo, mentre feia CFP d'Educació Infantil, també feia un FP dual d'hostaleria i de fer feina... de cambrero, bàsicament, o de barista, o de... no encara se li vulgui donar. O sigui que també he estudiat altres... Tot el que ofereix el sistema educatiu ja ha passat per allà. Crec que me falta fer uns estudis a distància, però tot l'altre... No sé, que està interessant també fer altres coses que no siguin només el que a tu t'agrada.
Això mateix. I en el cas de que potser no puguis compaginar per com sigui la teva vida dos FPs o carrera i FP, també hi ha petits cursos, certificats de professionalitat i també altres coses que pots anar traient i aprenent.
Sí, que a vegades el que no t'agrada no és que no sigui la carrera, sinó el centre que el fa, o els companys que t'han tocat. Potser sí t'agrada aquells estudis, però no ha estat el teu any per... X motius, i també està bé donar-se
un temps. O entres allà on volies i després resulta que no és el que tu esperaves i decideixes canviar, no? Molt bé, i en el teu cas, Jaume?
Idò, jo ja sabia des de que era un pateco que m'agradaven els esports i sempre he tirat cap a aquesta rama i, bueno, ara actualment estic fent CAFIT, Ciències de l'Activitat Física i Esport, i sincerament m'encanta, m'agraden... Bueno, les assignatures són un poc diferents, però ja en xerrarem després, supost. I res, des de que era petit ja sabia que anava a estudiar.
Tu anaves molt, molt encaminat, no? Cadascú és un món. Penseu, però, que l'institut se té una idea aproximada del que és la universitat o no gaire?
Jo no tenia cap... O sigui, no, en absolut. El que jo tenia en el cap no és per res el que jo he viscut. També és vera que només he estudiat a la universitat d'aquí i hi ha molta gent que se n'anava fora i la seva... vida universitària sí que és més de pel·lícula o se'n van com a mínim amb aquestes expectatives. En el meu cas en concret jo sabia que mentre anava a la universitat hauria de fer feina i ja he començat a fer un poc de vida en el campus a finals de la meitat de segon, però jo primer anava, feia dues hores de classe, em tornava a casa meva i ja està, i no coneixia ni la universitat ni el campus, ni els professors ni res de res, així que no és el que surt a les pel·lícules.
Jo, sí que el meu primer any d'enginyeria industrial sí que me vaig aproximar més en aquest ideal que diu una Margarita, però és veritat que varen tardar a començar a fer amistat, diguem, o a fer companyerisme. I després, economia, jo diré que a partir de l'any passat, meitat de segon, és quan la gent ha començat a fer vida.
Parleu més una mica de la part social, però per la part acadèmica... Pensàveu que era més o menys així a la universitat o quan anàveu a l'institut?
Bé, jo no m'ho esperava del tot així, perquè a batxilla sí que és vera que hi ha algunes assignatures que tu dius, bueno, aquesta assignatura no m'agrada o no m'aporta, que a marge de que sí te pot aportar molt. I a la universitat ja com que estàs a el que vols fer i t'ha d'agradar. Hi ha algunes assignatures que t'agraden més o menys, però en general tot el que fas està enfocat a el que tu vols fer feina en un futur. Per tant, t'agrada i t'apliques més, en el meu cas.
Jo no sé si puc contestar perquè tinc molt de dilemes actualment en el que estic estudiant, en si estic d'acord o no, i si és viable dur-ho a la pràctica.
Això mateix. Jo m'ha passat un poc el contrari que en Jaume, que hi ha algunes assignatures que dic tampoc pinta res aquí, aquesta assignatura. És a dir, sí que pinta perquè, val, aprens, te formes a una base molt completa i després ja t'especialitzes. Però hi ha algunes assignatures que, saps, no acaben d'encaixar.
I a nivell pràctic, si ara ens escolta un lot que va a l'institut, quins són els canvis principals a nivell acadèmic, sobretot, no tant vida social, d'anar a l'institut a la universitat?
No hi ha pati. I, o sigui, a mi això em va sorprendre molt, perquè pots estar fent 4 hores de classe i no hi ha un descans entre mitges. I poden ser 4 hores de la mateixa assignatura. I a mi això em va explotar el cap. Acadèmicament també vas un poc més per llibre, entre cometes, hi ha sessions bastant pràctiques on, bé, si és que se diuen classes pràctiques, on fas més casos pràctics, valga la redundància, i te posen exemples i els has de resoldre, o a lo millor la gent que fa carreres com biologia o química van en el laboratori i fan les proves allà mateix, i no només en el quadern. No sé si tots els instituts tenen la possibilitat de tenir un laboratori. En el meu n'hi havia, però sé que ja he tingut sort.
I quins altres canvis heu notat?
Sí, tot s'ha de dir que jo trobo que és un vot gran, perquè des batxiller, que està com a tot molt ben organitzat a la universitat, que tu vas a la teva bolla, bàsicament...
Tens època d'exàmens, per exemple,
exacte,
no?
Exacte, però vas més com a per lliure, per dir-ho d'aquesta manera, i sí, tens èpoques d'exàmens que, en el meu cas, són dues, una per gener i una altra per juny, i bueno, te prepares fent treballs, etcètera, quasi tot l'any per les dues èpoques d'exàmens.
Eduard, quins canvis has notat tu? Ara en Eduard està pensatiu.
Sí, sí, ara estic fent com a checklist de canvis. I en el primer any, tant d'enginyeria industrial com es d'economia, m'apareixia molt similar a batxiller en quant a continguts de temari. Sí que fèiem el mateix que batxiller i una ampliació. I per aventura economia sí que hi havia més, perquè clar, jo no vaig fer economia a batxiller i no puc comparar. Però el manco, els primers semestres sí que era com bastant continuar la línia. En canvi, el segon, ja pegaves un bot gran.
A mi hi ha una cosa que no m'agrada de la carrera, i no sé si passa a totes, que només fèiem un examen, i després si l'aproves o el suspens. I ja l'altre és recuperació.
Sí.
I clar, a l'institut tens la possibilitat d'anar fent diversos exàmens al llarg del curs, i ja pots veure...
una evolució contínua.
Sí, i veus què s'espera de tu i què te demanen i com t'ho demanen i com contestar. I tots els alumnes coneixen els seus professors i saben, ai, aquest va pillar, aquest basta que li diguis en les teves pròpies paraules.
Tot només tens per preparar-te per com serà el següent examen, no?
I clar, tens un poc més de marge, però a la universitat...
t'ho jugues tot una carta.
No arribes a conèixer els professors, no saps ben bé el que te demanen, els treballs van per una banda i te diuen, l'examen serà superfàcil. I després dius, què? Ja he estudiat això, ja duc aquí 4 mesos. No sé, molt complicat.
Bé, són reflexions interessants. Què pensau, idò, que haurien de saber a nivell acadèmic, a nivell d'organització, a nivell d'aquests detalls que comentau, els joves abans d'entrar a la universitat?
Idò, i trobo que haurien de tenir tècniques d'estudis bàsiques, com, per exemple, fer esquemes o fer un subratllat de colors. Això és una cosa molt interessant que no se pensa. Però tot això ve molt bé i tenir una agenda ben planificada a l'hora d'entregar feines, de dur-ho tot en el dia, perquè en el final de la universitat, si no ho dus en el dia, se te'n va de les mans.
Sí.
I relacionat amb això de dur-ho en el dia, les tècniques que no siguin només per memoritzar, perquè en el meu cas hi ha diverses assignatures que pareix que la carrera és una mateixa assignatura contínua. És a dir, si tu no has tingut clar les bases d'algunes assignatures de primer, ja tindràs alguna tercera que t'arrossegarà. És a dir, que s'ha d'aprendre i no memoritzar en algunes assignatures. Que, clar, no només es culpa de l'assignatura, sinó de com estan fets els exàmens, com se demana, tot. Però, bueno, que és important aprendre.
Jo citaré a Laura i que la gent se miri a guia docent. Que us la recomana molt la Laura.
Molt bé, molt bé. I pregunta important, quin ha de ser el paper dels pares i les mares quan els joves ja fan estudis superiors? Vosaltres pensau que els han de donar suport, que n'han d'estar pendents, o s'ha d'evitar caure també en que els pares assumeixin responsabilitats que ja no els pertoquen, com anar a fer la matrícula? Hi ha molts de pares que van a fer la matrícula dels lots, o anar a revisions d'exàmens, que també n'hi ha.
No, i de malament. Bueno, no sé si malament o no, al final cada família és un cas i cadascú tindrà els seus motius. Però ja és un bon moment perquè l'alumne, o sigui, es fio, passi a ser més autònom i se faci càrrec de les seves coses.
Clar, exacte, jo crec quasi el mateix, que els han d'ajudar, però tampoc hi ha d'haver un intrusisme. perquè han d'anar més a la seva bolla, per dir-ho d'aquesta manera. Han d'agafar responsabilitat i han de veure realment com és el món i el que li es ve damunt.
Però és important entendre que la universitat és un moment de canvi on en principi comences a estudiar una cosa que sí que t'agrada. Coneixes a molta més gent, gent de diferents edats, perquè pot tenir classe companys amb diferències de 20 anys i no passa res. I això crec que te fa canviar molt com a persona. Llavors, el fet d'entrar a la universitat no només passa el fet de que normalment ja ets major d'edat i, oh, vida loca, vida universitària, també és, uau, ara tinc tot un altre cercle de gent que m'envolta, que aprenc noves coses, tinc nous interessos i, puntura, jo canvio. No sé si els pares estan preparats per afrontar aquest canvi, perquè potser no és el fia que s'esperaven o que coneixien, entre cometes, que també passa.
I també te vas enfocant una miqueta cap allò que tu te vols dedicar, no?, en un futur, que també és interessant. Anem a acabar parlant dels vostres estudis en concret, d'acord? Són estudis que són bastant demandats, que són bastant habituals, els que tenen a veure amb l'educació física, amb l'economia i amb magisteri. Vosaltres, si volguéssiu transmetre ja per acabar alguna informació sobre aquests estudis, alguna informació pràctica o desmitificar algun aspecte del vostre estudi, vinga, què vos agradaria ja fer arribar per concloure?
Economia i ADE no són el mateix. Hi ha molta gent que diu, ai, no he entrat a ADE, entraré a Economia, com si dir, bueno, ja està. No, perquè...
No són sinònims.
És més abstracte, l'economia, i ADE és molt més aplicat. Per tant, hi ha molta gent que pensant que és el mateix i a lo millor gent que no li va tan bé matemàtiques o no li va tan bé el raonament, que serien uns cracs fent comptabilitat a ADE, però que no estan... O sigui, que no li s'han informat bé i se pensen que és exactament el mateix. O sigui, que pot passar d'una a l'altra, òbviament.
Molt bé, idò, important, ho apuntam.
Ja diria que a CAFIT t'has de cercar un grup d'amics en els quals li tinguis confiança, que tinguin aspiracions i que siguin un poc disciplinats. I ja en el final, com a que si t'acerques això, vas rodant tot sol, perquè vols estar com el teu amic, vols ajudar-ho entre vosaltres, i com que és també un poc pràctic, va molt bé tenir un grup d'amics
assentat. Per practicar, fer un bon team, no?
Exacte.
Molt bé. Margarita, que va amb
que
tu.
Guai. És com a molta responsabilitat, però és una petició a tota la gent que se vol ficar a educació encara. Si voleu entrar perquè m'agraden els infants, no entreu a la carrera. No estem aquí per jugar, no? I m'apareix molt curiosa que amb els infants, bueno, això és una frase meva, que amb els infants no se juga. I pot ser contradictori, però jo espero que la gent que vol dedicar-se a això realment estigui implicada i vulgui formar-se. Hi ha molta gent que entra perquè són, en teoria, se pensen que són 3 mesos de vacances i no és vera, i no tens 3 mesos de vacances i t'oblides de tot i un superbon sou. Acabes tenint moltíssima feina, acabes sent gent que acaba molt agobiada perquè no només has d'estar a classe, tens reunions de directiva, coses amb el centre, papers que t'agradaria fer i no fas perquè X. Llavors, si no tens una vocació real i entres per gust o perquè has estat monitor d'esplai i sempre m'ho he passat molt bé, per jo falta motivació. I jo tinc molta gent a la meva classe que no té cap tipus de sentit crític i m'ho sap molt de greu dir-ho aquí així, però...
Molt bé, apuntat queda. I Eduard, m'has dit que vols afegir una darrera cosa?
Sí, perquè si voleu anar a economia, sí o sí, apreneu a fer integrals, perquè no són obligatòries en el currículum de batxiller i sí que ho són a primer, i a primer de carrera. I és un dels motius per als quals molts de companys i companyes meves se'n van anar. Però diuen, pensava que no me feien falta. Vale? Ja vols estalviar un susto.
Molt bé, informació pràctica. Molt bé, idò, moltes gràcies a tots per aquesta informació. Ho apuntam i ara fem una petita pausa.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ayudamos a ahorrar en productos de Islas Baleares, como el queso semicurado de OP Mahón Menorca elaborado con leche cruda Alcaidús al corte a 13,95 € el kilo. Porque quien bien te quiere cerca. Eroski, contigo.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Ja sabeu que no venim en manual, tenim secció d'entrevistes a pares i fills adolescents, en ses que volen descobrir més sobre ses diferències entre generacions, però també sobre què les uneix. Volen també gaudir d'aquesta secció amb els més petits, així que avui entrevistam Anna Zoe, que té 7 anys, i la seva mare, Nalida. Hola, com estàu?
Bien.
Molt bé. Estàu preparades?
Sí. Sí, clar que sí.
Així m'agrada. I els encarregats d'aquesta secció mini seran en Joel i na Marta. Teniu preguntes, no?
Clar que sí.
Vinga, idò, quan vulgueu, que els comenceu demanant?
A veure, per començar, quins plans feu en família i quins gustos no coincidiu que vos barallau de vegades?
Bueno, los planes que nos gusta es ir de hotel, sobre todo en las estancias, familiares deportivas del Consell. Nos gusta mucho y lo que no coincidimos es justamente...
La gincana.
Díselo.
La gincana.
No t'agrada.
Pero ¿a quién no le gusta?
A mi padre.
Ah, d'acord. Vinga, Marta, tu què els hi demanes?
Quin és el vostre joc de taula preferit i qui du millor perdre a la família?
Nuestro juego preferido, que nos gusta...
El Sushi Go.
Sí.
Y
¿quién sabe perder de todos cuatro? Carlitos. Carlitos es el que mejor sabe perder.
Tú no te agrada perder, Lida,
¿no? Yo he nacido para ganar.
Venga, Joel.
¿Ens recomaneu qualcuna peli per veure en família, que sigui per grans i per petits?
¿Quina peli vos agrada?
Tú me l'has dicho antes que era la peli que te gustava mucho. Bueno, yo me gusta Los Goonies.
Y a ella también.
A ella sí, pero a ella le gusta una más moderna, que es Padre, no hay más.
Es que uno.
Ah, d'acord. Venga, y esa darrera pregunta.
Y para acabar, ens heu de dir un pla que vos agradaría fer plegats.
Viajar.
Estás d'acord.
Siempre, viajar. ¿Y a dónde, Zoe? ¿Hay un sitio que te apetece mucho ir? Hombre, ¿será que no te...?
A Disneyland.
Ah, un clàssic. I doncs, moltes gràcies per aquesta entrevista. Tornarà un altre dia.
Sí, moltes gràcies.
I ara, com tots els dissabtes, arriba el moment d'escoltar iniciatives dirigides a infants, joves i famílies. Com han dit a l'inici del programa, ja tenim a prop el final de curs, però les associacions de pares i mares segueixen impulsant activitats. Així ens ho han explicat des de FAPA Mallorca.
Tot i que ja ens trobam a la recta final del curs, les associacions de famílies continuen ben actives als centres educatius i segueixen impulsant activitats. El pròxim 27 de maig, la PIMA del Sagrat Cor ha organitzat un show cooking per aprendre a fer sopars saludables de manera senzilla i ràpida. La PIMA del CEIP Sant Ferriol informa que el 2 de juny hi haurà la xerrada Saps què fa el teu fill o filla a internet? Amb Silvestre del Río, policia de menors i expert en seguretat digital. I a l'escola Pius 12, la comissió d'inclusió de la PIMA ha posat en marxa el cicle Escoltar per entendre, on infants i joves comparteixen vivències directes de realitats diferents per ajudar a fomentar l'empatia entre iguals. Ja s'han fet les primeres sessions i en vendran més. Per acabar, recordeu estar ben pendents de les xarxes socials dels vostres centres, els temps de graduacions, festes i molta activitat per tancar el curs.
I amb el final de curs arriba també el moment de fer recerca d'activitats per fer durant l'estiu. A la Universitat de les Illes Balears proposen diferents campus perquè els alumnes descobreixin els seus interessos. Ens ho explica Miquel Amorós, coordinador tècnic de l'Oficina d'Orientació i Transició a la UIP.
Aquest estiu
L'Oficina per al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat et convida a descobrir el teu futur. Si ets estudiant de primària, de quart d'ESO o de primer de batxillerat, tens una cita amb el coneixement i la diversió al campus d'estiu de l'UIB. Vine a la Diada Petit Científic o al campus científico-tècnic si t'apassiona la ciència i la tecnologia. T'interessa la història, la llengua, l'economia o el turisme? El campus humanístico-social i el nou campus d'economia i turisme són per tu. Si vols fer un pas endavant en programació, robòtica o impressió 3D, apunta't al campus FuturTech o al minicampus DiverTech, pensats per descobrir el món digital d'una manera pràctica i divertida. Si vols més informació d'aquestes i altres activitats d'estiu, pots consultar-les al web segas.uib.cat.
I acabam la nostra agenda amb una proposta lúdica, la primera diada del joc tradicional i de taula. Voleu saber en què consistirà? Idò, ens ha avançat informació una de ses participants, Llucia Serra, creadora de Joc de Taula Iràs i no tornaràs.
Enguany celebrarem el Dia Internacional del Joc Tradicional i de Taula a Marratxí. És una iniciativa que ha impulsat l'associació Ressò Sa Cabaneta i l'Ajuntament de Marratxí i es durà a terme dia 1 de juny en horari de matí, des de les 10 fins a la 1 i mitja. En aquesta jornada, en essència, s'hi podran provar tant jocs de taula tradicionals de tota la vida com jocs de taula creats a Mallorca, moderns, com per exemple Aïllats, Can Amunt versus Can Avall o Iràs i no tornaràs. A més, també s'han organitzat tallers de manualitats per a totes les edats.
Ja ho sabeu. I ara arriba el moment d'un contingut molt esperat pels més petits. Una entrevista molt particular. Escoltau. I avui a No Venim amb Manual estem tots molt il·lusionats perquè arriba el moment de l'entrevista. I avui tenim uns convidats molt especials. Ens visiten pirates, però no uns pirates qualsevol, ens visiten uns pirates cantants. El pirata Polissó i la grumeta Abril de la colla pirata, com estàu?
A topete, superbé. Com estàs, Abril?
Bé.
Quina il·lusió, heu deixat la mà i heu vingut aquí una estona a visitar-nos.
Han deixat el barco, atracat ell al Cudi,
molt
i
bé.
Han vingut corrents perquè vos han dit que estàveu aquí a la ràdio també acompanyats i hem dit, som-hi.
Vinga, molt bé. I de nosaltres volen saber més sobre vosaltres, sobre la colla pirata, sobre les vostres cançons, també sobre la vida pirata, això també ens interessa. I per això avui tenim entrevistadors de totes les edats. Tenim en els més petits, que tenen 7 anys, que són en Fèlix, hola.
Hola.
Na Zoe, hola.
Hola.
Na Paula, hola.
Hola.
Hola, molt bé. I després una mica més grandet, en Joel.
Hola.
Na Marta.
Hola.
I na Margarita.
Hola.
Molt bé. Idò, vinga, tenim preguntes per vosaltres. Estau preparats?
Sí.
Crec que sí. Som-hi.
Idò, la primera pregunta la farà na Paula.
Qui sou els pirates de la colla pirata i com vareu decidir fer-vos cantants?
Bé, jo no formo part del grup de música, però són en Polissó, el meu papà, en Pinxo, el capità Poruc i na Cuca Ballaruca.
Molt bé.
I som una colla que estàvem vivint al barco, que ens agradava molt cantar i sempre cantàvem per amenitzar les nostres vetllades i les nostres matinades, i un dia vam dir, per què no agafem totes les cançons que cantem al barco i les portem dalt d'un escenari? I va ser com vam començar a cantar.
Molt bé. Vinga, que tenim més preguntes. Na Zoe, Zoe, tu què els hi vols demanar? Conta'ns.
Quin inventa les lletres de les cançons?
Qui se les inventa?
Bé, normalment diguem que jo tinc les idees de les cançons, però és a dir, jo les escric, però és cert que quan a les idees, l'Abril, per exemple, mos ajuda moltíssim, perquè... Per què mos ajudes, a veure?
Bueno,
com ho fas?
Estem a vegades al barco dinant i sa mama porta qualque idea, el meu germà també, jo, i junts, pues, majoritàriament amb un pare, però junts feim com a cançons.
Que bé, quins pirates sí, més
perquè,
agut,
a més,
jo.
La mama pirata és psicòloga i també mos dona molt de joc i mos diu moltes coses que estan bé comentar.
Molt bé, molt bé, una bona trup. Vinga, Fèlix, què els hi demanes?
Sobre quins temes són les vostres cançons?
Amén, contau-nos.
Ui, doncs ne tenim moltes, per exemple. A veure, tenim a veure, pantalles.
Pantalles que tracta de que s'accés de pantalles en infants.
Després tenim, per exemple, Ahoy.
Que va de cuidar el món i coses que podem fer perquè estigui més saludable.
Molt bé.
El planeta, no? Després també tenim Tots som pirates.
Que parla de que tots som un grup i que tots ens tractem igual de bé, siguem com siguem.
Molt bé, quins temes més xulos. Margarita, amem.
Me vull fer pirata.
No, Margarita, pirata cantant o només pirata?
Només pirata, molt bast.
Amem, què els hi vols demanar, va?
És que a mi m'ha dit un lloro per aquí que també teniu un conte. I a més, si me podíeu explicar un poc més sobre això, porfa.
Pues mira, tenim un conte que, per cert, l'hem duit i ja no sé on està. Està allà una caixa, tenim un cofre que l'hem deixat aquí.
Després farem la recerca d'estresor conte.
Tenim un conte que es diu Tots som pirates, igual que el nostre primer disc, perquè val a dir que avui també venim una mica a presentar este primer disc, i és un conte que parla de la inclusió i que va sortir, de fet, del caparró de l'abril. Lo començament, com comença? Explica'm-los-ho.
Que el capità Poruc tenia una tripulació i era el capità d'un barco, però la seva tripulació el va deixar perquè deien que era massa poruc per anar a fer aventures a llocs desconeguts i no volien estar amb ell.
I aleshores vam dir, pues, anem a trobar-li una altra tripulació. I aquí és quan va néixer la colla pirata amb el Polissó, el Pinxo i la Cuca, que van ser la seva tripulació nova, i a partir d'ahir hem començat aquestes noves aventures.
Molt bé, que interessant. Marta, tu què els hi vols demanar?
Pues ara heu tret un disc i esteu fent molt de concerts per aquí i per allà, pirates.
Sí.
Quant creu a Mallorca?
Clar, pues mira, heu aturat el Cúdia, però...
Val a dir que a Mallorca estem tocant molt, ens està anant molt bé. I jo sempre dic que la gent vagi a lacollapirata.com, que és la nostra pàgina web, i allí podeu veure tots els concerts, però si volem ressaltar un concert que ve properament, és un que fem al Tribufest de Felanitx, a 3:45, serà el diumenge dia 1, que estarem acompanyats, molt ben acompanyats, dels Buos, crec que també van els Catarres, que són qui inicia la jornada, i és una jornada familiar que... Val a dir que no només és diumenge, sinó que també el Tribufest és dissabte i diumenge, dissabte 31 de maig i diumenge dia 1 de juny, i que convidem a tothom que hi vagi, perquè hi ha molts altres artistes de propostes estrictament familiars i d'altres que no són tan familiars, però que també són bones per a passar en família, i que aneu i que us ho passareu molt bé.
Molt bé, molt bé. I acabam amb tu, Joel. Tu tens un parell de dubtes, no?
Sí, tinc unes quantes.
A veure.
Els pirates teniu fama de tenir una veu un poc melodiosa.
Poc o molt melodiosa?
Molt.
No poc?
Oh. I volia saber si algú de sa colla desafina un pocot o si teniu qualcun truc, perquè mai si qualcú desafina o teniu trucats.
Bé, és que nosaltres tampoc no som pirates molt normals, no? Com som nosaltres, Abril? Som una mica...
Som pirates que no robam, no... No feim malifetes com aquests que van i diuen tu, ara te rob i t'aguantes. No, nosaltres, si qualque cosa robam, som cors i som riures.
Clar, clar, ja no som pirates de l'amor, i com que som pirates
no sou pirates d'anar a l'abordatge, ni no. Res d'això.
Bueno, a l'abordatge podem anar, però diguem que no anem a robar, anem a fer una festa, per exemple, amb els altres barcos, no? I llavors, pues, com que som pirates de l'amor, no desafinem. O desafinem poc, a vegades desafinem.
Sí.
Per què?
Clar, jo crec que en Joel tenia una altra pregunta per aquí, però ja quasi ens l'han contestada, no? Perquè tu
sí,
que volies demanar?
Jo li volia demanar en Abril que tal la vida amb un pare pirata. Si no fas els deures, te castiga fregar la coberta del vaixell? O...
Bé, això en general no me castiga moltes vegades perquè solc fer els deures i... No solc fer malifestes, però a vegades sí que me diuen ara tu te poses a fregar la coberta per els seus nassos.
Havia de sortir alguna cosa. No podíeu ser tampoc tan bons els lots. Havia de tenir un poc de cosa pirata, no?
Clar.
També, clar.
Som una tripulació. Ens hem d'ajudar els uns als altres.
Molt bé, molt bé. Que us ha agradat l'entrevista?
Sí! Sí!
Però jo crec que ens han quedat en ganes de més, que sí?
Sí!
De cançons, de coses de pirates...
Sí.
Que ens podríeu fer un concurset sobre música i sobre vida pirata?
Claro!
Sí, vos animau?
Som-hi!
Vinga! Molt bé, ja esteu tot preparats, idò? Sí.
Sí.
Vinga, idò, com començarem aquest concurs, Polissó? Doncs
pues mira, ho farem d'una manera molt senzilla. Anem primer a dir coses que tenen a veure amb la vida pirata.
Molt bé, vosaltres aneu pensant, posant música d'atenció, coses que tenen a veure amb la vida pirata.
El terror.
El terror, vinga.
Els tresors.
Els tresors.
Els mapes.
Els mapes.
Els barcs.
Els vaixells.
La mà.
La mà. Vinga, pues públic, amem.
Ui, espases.
Espases.
Lloros.
Molt bé.
Vomitar per los mareos.
D'acord, aturam aquí, que això és bruta. Molt bé, molt bé. Vinga, i ara què hem de fer, amem?
Ara farem un tortell sobre la vida pirata i que heu de contestar tots el més ràpid possible. Preparats?
Esteu preparats?
Sí.
Sí.
Contestarem tots junts, eh? Preparats pel tortell. Vinga, mem. Okay. Quan vulgueu, va.
Comença per la A. El que criden els pirates quan veuen un vaixell i s'hi volen enfilar.
A la vista.
A l'abordatge!
A l'abordatge!
Mira, una altra. Diu, comença per la B. Lloc fos del vaixell on hi tanquen els que es porten malament i alguna mercaderia, també. I algun barrilet d'una beguda que mos agrada molt.
Bodega!
Bodega!
Els pares en saben, eh? Vinga, mem, hem de deixar contestant els nins, també, eh?
Comença per la C. Persona que comanda el vaixell i du un capell ben gros.
És capità.
És capità, molt bé.
Vinga, va, una altra amb la C. Capsa de fusta plena de monedes i pedres precioses.
És el cofre, molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé. Comença per la M. Full de paper amb camins i creus per trobar un tresor. També en té un nadador exploradora. Mapa.
Molt bé.
Mapa. Molt bé, estic de ratxa.
Diu, mira, comença per la L. Animal amb plomes que xerra massa i viu damunt l'espatlla d'un pirata.
El loro.
Molt bé.
Molt bé, molt bé.
Vinga, a darrere.
Comença per la to. Cosa que tots els pirates volen trobar. Plena de riqueses.
Trossos.
Trossos.
Molt bé, fort aplaudiment.
Molt bé.
Molt bé, i ara com aconseguim, amem?
Pues ara toca una prova d'una mica d'imaginació. Diu, necessitem un pare o mare que se vulgui convertir en pirata. Tenim algun comentari?
Amen.
Algun jo, voluntari?
Amen. Jo crec que aquell pare que fa com que no... Toni,
jo
tu podries ser.
Jo som un poc tímid, eh?
Però un poc només has de fer de pirata.
Bé, jo me passa que així tot vestit no, però si me posa alguna cosa, a lo millor
te surt més el pirata.
Sí, me sortiria.
Men, posa't algun atrezzo que tenim per aquí, va. Vinga, anem, posa't alguna cosa, Toni, va. Anem, sí, així se posa una miqueta l'esperit. Pirata, mira, ara s'està posant un ull, s'està tapant un ull,
sí.
I ara s'està posant...
L'he posat en el que hi veig.
Clar, ja se posa una perruca amb un capell.
Ai, que dur rastes con jo.
I molt bé, dur rastes con la Margarita. Ui.
Ara, ja està. Ja me sento un pirata. I ja puc surcar la mà. Qui vol venir jo a cercar tresors?
Molt bé, amem. Sí que s'ha ficat en el paper, amem.
Jo no tinc temps de proves. Ara m'he d'anar a cercar tresors.
Amem, pirata, tranquil. Una prova petita no ens podria fer.
Està bé. Vosaltres sou músics, no? Pirates, cantants,
sí,
això.
Sí, clar.
Idò... Tu que vas amb el micro, acompanya'm.
Sí, i tant.
Vinga, mem.
No per dir que no.
Han de cantar, ara.
Hem de cercar nous pirates cantants per ells, que se deixin...
Sí.
Molt bé. Posareu a prova, idò.
Els posarem a prova i cantaran. Mem, he pensat una cançó, la que nosaltres cantàvem sempre en el vaixell.
Quina és?
La, la, la.
La, la, la.
Sí.
Però com sona?
La, 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 la...
Ah, sí.
Sí, és que està de moda, això.
En plan Macià. D'acord.
Amem. Però, amem, tu mateixa.
Ai, molt bé.
Tu podries fer una veu, cantar la, 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 però amb una veu, per exemple, de sirena constipada.
Ah, vinga, canta.
Vosaltres també cantau, és públic d'allà.
Amem, primer que canti ell, amem, què tal, aquesta mare?
La, 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 la... La, la, la. La, la, la.
Molt bé, fort aplaudiment.
veure, i tu, sí, tu podries fer una veu com la meva, perquè tens cara de tenir la veu així. Vinga, canta la la la. La 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 la.
Molt bé, un aplaudiment.
Reclutat, pots venir cantant nerviosos. Men, a veure, i aquell nen d'allà? Tu seràs una balena dormida.
Au, tu fes la 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 com una balena.
Molt bé, però t'atendrem a sa bodega. Vine cap aquí.
Home, amb qui més?
Aquella nina d'allà que fa pinta de ser molt dolenta, molt dolenta, molt lenta. Seràs un lloro nerviós.
Bastant bé, bastant bé, eh? Un aplaudiment.
Sí, bastant bé, bastant bé. I encara mos queda sa possibilitat cap aquí darrere. Aquell nin que està allà.
Home.
Tu seràs un capità pirata que se pensa que avui anirà a cantar Eurovisió.
La, 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 la.
Està un poc afònic.
La, 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 la. Sóc un pirata. És capità, és millor. La, 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 la.
Ai, quina por. Molt bé, molt bé. Un aplaudiment.
Posarem a fregar.
Molt bé. Jo crec que ho han fet molt bé, que trobes, pirata?
No, no valen per res, no valen per res. A jo menys, crec que reclutaré per el meu vaixell aquest altre pirata d'aquí.
Però vinga, som-hi. Un moment, lleva't la perruca i tot, per favor. Amem. Què tal ho han fet, els nins?
Home, jo trec que sí, eh? Que ho han fet molt bé. És una altra cosa.
Molt bé. Moltes gràcies, Toni, ja pots seure, eh? Molt bé. Un aplaudiment per aquest pare que s'ha posat a la pell d'un pirata avui. Ai, i encara ens queda una darrera prova, no, Polissó?
Sí, podem fer una darrera prova, per exemple.
Què podríem fer?
Podríem ballar una cançó, no?
Sí!
Clar, ara
t'ha
cantat, només falta ballar.
Nens i nines, i papis i mamis també, eh?
No!
Sí,
Mira, anem a fer això, ja veuràs. I anem a agafar este micro que me passen per aquí. Molt bé, i senyores i senyors, ha arribat el moment que estàvem tots esperant. Ui, esteu molt asseguts, eh? Au, deixa-nos de la cadireta. Aixequem-nos de la cadireta.
Alerta, poc a poc.
Retireu una miqueta la cadireta. Senyores i senyors, ha arribat el moment ni més ni menys de...
La batalla de ball!
I com se fa la batalla de ball? Mira, són nins i nines contra papis i mamis. I guanya qui balla millor i amb més energia. Però així, eh? Ojo que hi ha en joc un apartament al Cudi, al port del Cudi, eh? No. Ho haureu de repartir per això, eh? Mira, això fa així.
Anem a fer una batalla de ball. Nens i nenes contra papis i mamàs. Comença la festa, vinga tots a ballar. I un, dos, i un, dos, tres, i...
De la batalla de ball d'avui d'aquí, de l'IB3 Ràdio, són... Els nens i les nines! Molt bé. Espera, que tornem aquí al seient,
Ja podeu seure tots.
Quina grumet.
Ui, quina emoció, després de tant de ball. Què tal? Com us heu passat? Us heu passat bé?
Sí!
Sí! Que ens ha agradat molt aquesta entrevista. Ai, bé, Polissó, Grumet Abril, recorda'm, quan vos podrem veure en tota la colla pirata?
Pues vos podreu veure el dia 1 de juny a Felanits, en este Tribu Fest. Val a dir que tenim altres concerts, a Palma, per exemple, estem el 30, també estarem a Lloseta, però que vagin a lacollapirata.com i allà trobaran tota la informació.
Molt bé.
I mira, i ja que estem, perquè jo crec que això ja s'està acabant, i sé que fa molt poquet heu complet els 550 programes,
sí.
Tenim una cançoneta que ens agradaria cantar també amb la Grumet Abril, vale, que es diu El temps passa volant, que jo crec que us sonarà la tonada, però la lletra pot ser no tant, però jo crec que per a celebrar-ho i donar este broche final, doncs vos agradarà.
Que bé. Així,
mira. One, two, three.
I el temps passa volant, els petits es fan grans, sembla ahir que vaus néixer i ara ja fas molts anys. Veniu tots a la festa, avui que aquí es fan anys. Entre pizzers i entre pans, solcarem els quatre mars. Et farem una corona.
I un pastís d'així de gran, i tots encantarem, el temps passa volant.
I tots encantarem, el temps passa volant.
Vinga, estàs palmes!
I el temps passa volant. Els petits es fan grans. Sembla ahir que vau néixer, i ara ja fas molts anys. I ara ja fas molts anys. I ara ja fas molts anys.
Fort aplaudiment! Ai, ens ha encantat, eh, que sí?
Sí!
Idò, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Esperant que vos vagin molt bé els concerts, esperant que torneu a visitar-nos aquí a No Venim en Manual, i jo crec que aquí hi ha molts nens que voldran venir també a ser pirates cantants, no?
Pues sí. Veniu a la Colla Pirata, ja us dic, aneu aquí a la pàgina web, us trobarem allí el Pinxo, el Polissol, el Capità Poruc i la Cuca, i qui sap si també estarà allí la Grometa Abril, perquè ja veu com puja.
Sí, té fusta, no? Molt bé, idò, ja acabam així el programa d'avui, anem a dir tots adéu a la una, a les dues, a les tres.
Entre pizzes i entre pans, solcarem els quatre mars, sentarem una corona i un pastís així de gran, i tots encantarem, el temps passa bo.